Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Hi ha coses que es compleixen, hi ha coses que comencem a adonar-nos que són un fet. Quan la gent es retira de la política, quan s'allunya dels focus, millora. És a dir, millora el seu semblant, la seva manera de caminar, la tranquil·litat amb la qual ha arribat Joan Puigcercós avui. Què tal, senyor Puigcercós? Bona tarda.
Bé, molt bona tarda. Bé.
De veritat que celebro veure'l. Com està?
Bé, bé.
Perquè vostè és d'aquells que va marxar i no l'hem tornat a veure.
No, home,
l'hem vist poc,
perquè quan tu ho deixes, ho deixes.
Yeah.
No, jo crec que aquí no... A vegades hi ha gent que fa marxa per tornar, fer una retirada tàctica. En el meu cas va ser una retirada estratègica, al 100% vaig marxar per no tornar, i hi hagi dubte que torni mai més.
No tornaria, eh?
No, m'han proposat algun cop, i la realitat és que no. Per què? Perquè jo crec que són etapes de la teva vida, ja l'he feta, una etapa que vaig aprendre molt i que vaig intentar servir aquest país, però ja està. I ara estic al sector privat, que és molt més senzill, amb unes regles de joc molt més senzilles, més tranquil, i vius un altre ritme.
Ja m'imagino. I que, a més, que fa 10 anys que vostè va deixar la política,
no? Vaig deixar
no?
la política l'any 12. De 2012.
Sembla que en realitat hagin passat 30 anys, no?
Perquè han passat moltes
ha canviat
coses.
Tot, sí. No? Ha canviat tot, no?
Si jo quan repasso els 30 anys, ha passat de tot, ja ha passat de tot i molt. Però és veritat que aquests últims 5 anys, sobretot, ha estat una acceleració de molts temes vertiginosa.
Ja. Yeah. Què és el que ha provocat tot això?
Bueno, jo crec que hi ha un problema no resolt, que és un problema entre Catalunya i Espanya, molt profund, una Espanya que vol ser uniforme, que vol una sola cultura, una sola llengua, un sol sentiment nacional, i una Catalunya que resisteix a entrar en aquest sedàs. I jo crec que això ha provocat aquesta situació. I durant molts anys aquest problema va estar stand-by, ho dic així, estava a punt mort, es anaven fent avanços per una banda o per l'altra, i això es va accelerar. Jo crec que tot això ve de l'acceleració, ve de molt lluny, però això s'accelera l'any 2000, quan José María Aznar guanya la majoria absoluta.
Ja. I deixa de parlar català en la intimitat, no?
En general, si és que ho va fer mai.
Clar. Home, fixi's que fa un parell o tres de setmanes va estar assegut en la mateixa cadira que vostè a una persona amb la que vostè coneix molt bé, el president Montilla.
Sí.
I va ser ell el primer, se'n recorda, a parlar de la desafecció.
Va parlar de la desafecció de Catalunya.
Unes sí. paraules que van generar el que van generar a Madrid,
el
no?
El Club Siglo XXI ho va fer de Madrid, sí. Sí, ho recordo perfectament.
Ell va ser la primera persona que va
posar el tot de verda. Persona que és, com el català, és conscient de que aquí hi ha un problema no resolt. No cal ser independentista per entendre que aquí hi ha un problema a tots nivells, a nivell econòmic, a nivell cultural, a nivell lingüístic, a nivell fins i tot de comprensió, no? Perquè a vegades dius, no pot ser que aquesta gent de Madrid o d'on sigui no entenguin que aquí la gent pues, té una altra manera de veure les coses. És a dir, és una qüestió d'entendre una Espanya plural. I això, malauradament, hi havia gent que es creia que era possible, i jo crec que tant de bo que sigui possible, jo no hi creia, però hi havia gent que creia que era possible una Espanya plural, no? I jo crec que molta d'aquesta gent s'han adonat que això no és així, és a dir, que hi ha una actitud d'assimilació, no? De dir, escolti, vostè és una anomalia de la història, els catalans i catalanes són una anomalia de la història, i han de quedar assimilats a lo que és el futur i que és el potent, que és la idea d'Espanya, no? Idea, una idea monocultural i monolingüística, és a dir, una sola llengua, una sola cultura, que és com es vertebren els països serios. I això, si tu repasses la premsa de Madrid, i sobretot la que no llegeix tanta gent, que és l'àmbit de la cultura, això es respira. És a dir, això del català, ja no dic l'eusquera, o el gallec, són excrescències, és a dir, són anècdotes de la història que cal eliminar, no? I això, al final, acaba portant que el conflicte supuri. A vegades era sumort, a vegades hi havia espatecs, però ara, a partir del 2000, això es va accelerar de tal manera. Jo sé testimoni d'excepció, perquè jo vaig ser diputat a Madrid quan l'Aznar va tenir una majoria absoluta. I recordaré, no, jo sempre explico el mateix, és a dir, recordaré, estava assegut a l'escó del grup mixt de dalt a la muntanya, i recordaré el discurs d'investidura de José María Aznar. Va ser una cosa terrible. Terrible, és a dir, no era l'Aznar que va governar el 96 amb el suport de Convergència, amb els pactes del Majestic, que s'ha de dir i s'ha de reconèixer amb el temps, que Convergència el va atenuar, diguéssim, no? Aquell Aznar amb majoria absoluta es va desbocar, és a dir, va treure tota la bèstia, si se'm permet dir, falangista que portava dins, i allà, en aquell discurs, ja vas veure que, ostres, patirem. I no hem parat de patir.
Déu-n'hi-do, és bé la imatge aquella de José María Aznar amb els peus al damunt la taula, se'n recorda?
Sí, a les Açores, sí.
A les Açores, efectivament, no? O fins i tot la intervenció d'Espanya amb un 98%, que deia el CIS, sí, d'espanyols sí, que estaven en contra que Espanya participés sí, en aquella senyor. Guerra. Ho dic perquè, efectivament, José María Aznar, hi ha un abans i un després d'assolir la majoria.
Allò ens hem acostumat a aquella foto, però allò és tan gros que allò mereixeria un judici. Allò mereixeria un procés penal perquè va portar un país... una guerra absolutament salvatge, demostrant que a Iraq no hi havia armes de destrucció massiva, per uns interessos, es pot dir perfectament, espuris. És a dir, hi havia negocis al darrere. Jo encara recordo l'exministre català Josep Piqué dient que això, la contribució d'Espanya a la guerra d'Iraq, portaria grans beneficis i grans negocis. No teníem pas cap mania de dir-ho, no?
Quina manera de veure la guerra, eh?
Sí, noi, sí.
Senyor
sí.
Puigcercós, una cosa és que efectivament es provoqués tot això i una altra cosa és com s'han fet les coses. Vostè, com a testimoni de tot això, testimoni a excepció, perquè, vaja, més enllà de que formi part o no de les decisions, sap com es prenen les decisions i ha estat a les més altes quotes de poder, tant a nivell de partit com a nivell de govern, no? Com ha vist com ha funcionat l'independentisme en els últims anys a casa nostra?
Jo crec que, a veure, és molt fàcil dir des de fora, dir, escolta, si portes la gent a un referèndum i es vota, sabem que el referèndum tenia una sèrie de carències, però no carències volgudes, eren carències perquè no et deixat el deixaven fer, no? I no es tenia res preparat pel dia, pel l'endemà, del dia 1 d'octubre. Això és molt fàcil de dir des de fora. Jo suposo que des de dins els nostres dirigents independentistes de diferents colors es van posar al capdavant d'una estampida que s'havia generat. És a dir, jo tinc la imatge de quan veiem aquelles pel·lícules del Far West, que hi ha tota una estampida de bisons o una estampida de vaques, no? Tot el respecte, no ho entengui malament. Es va produir una estampida de política que la gent va dir prou. Jo crec que hi ha hagut un moment des del 2000 fins a 1 que es provoca un escalfament. I jo crec que no és precisament un escalfament provocat des d'aquí. Jo crec que des d'aquí es va anar responent, però va arribar un moment que la política no va poder contenir el sentiment d'indignació. Es provoca aquesta estampida i el que fan els dirigents és intentar controlar l'estampida i posar-se al davant. Però clar, quan és una estampida no saps on acabarà. Jo sóc conscient, i ho explico moltes vegades, jo com va començar tot el procés, jo veia les mancances. Bueno, què farem l'endemà? No? Com Madrid no negociarà? Com ens ho sabrem? Com... I no tenia resposta davant d'això. Però també entenc que jo no em podia posar al davant de l'estampida, perquè aquella estampida era la gent que pensava com jo. I en aquests moments, hi ha moments a la història des que la gent decideix, escolta, no s'entenem, però m'hi poso, m'afegeixo. No s'entenem, però m'hi afegeixo. Yeah. I jo crec que això va ser una mica un sentiment... i que els nostres dirigents van fer el que van poder, ho van fer bé, jo crec, fins a l'1 d'octubre i al 3 d'octubre, i què els hi va passar? Pues ells van pensar que en algun moment donat, algú de Madrid s'asseuria a l'Estat a parlar. I no es va saber ningú, que és la lliure que va pres. Ells no volen negociar res, perquè consideren que no hi ha res a negociar. És a dir, a hores d'ara, la política espanyola a Catalunya no li pot donar ni... el 100% de les inversions en carreteres, ferrocarrils, infraestructures. No li pot donar ni una reforma de l'Estatut, que algun cop s'ha comentat, de dir, bueno, això ho requeríem amb una reforma d'allò que es va carregar el Constitucional, ho repesquem, envia lleis orgàniques... Madrid no pot donar res a tot això, no? Aleshores, la lliçó que s'ha pres és que hi havia una creença, i no dic que si fos candidat, era senzillament càlcul polític, normal en política, de pensar que amb la força que s'havia acumulat a l'1 i el 3 d'octubre es podien anar a negociar i buscar sortides. Madrid no va voler negociar res. És a dir, a vegades es diu fins i tot que si el president Puigdemont hagués convocat eleccions, tot això se solventava. No és veritat, Madrid. Encara que el president Puigdemont hagués convocat les eleccions, Madrid hagués aplicat el 155. Igual, el senyor Rajoy ho tenia claríssim com havia d'actuar. Aleshores, què vol dir això? Doncs que les coses van anar com van anar. És a dir, no hi ha un procés tan... una revolta com aquesta... això és una revolta, no una revolució, que són coses diferents. Això és una revolta contra una situació injusta. No pots tenir un pla de ruta, un full de ruta clar d'on anar. I algú dirà, els que no ho haguessin fet, si no sabien on havien d'anar, que s'haguessin estat quiets. Era impossible contenir la gent. No sé si m'explico.
Sí, però la gent també, diguem que la va animar molt, la pròpia política, no?
Sí, home,
això és un gat que es mossega la cua, perquè m'ho diu vostè com si la classe política catalana no hagi tingut res a veure...
Sí, home, però va respondre a una demanda que hi havia al carrer, i aquesta demanda continua, no ens enganyem. Les desavinences d'aquests moments que hi ha entre partits, bàsicament, a part del partidisme, lògic, a vegades fins i tot desagradable, però lògic, perquè és lògic, és així. Però hi ha una demanda al carrer de que no ens podem quedar així. El que passa és molt difícil trobar una sortida i un discurs i pràctic que tingui victòries a curt termini, perquè no és fàcil.
Vostè fa un instant parlava dels diferents colors de l'independentisme. Mm. No hi ha diferents colors a l'espanyolisme? Perquè sí, parla com si fos una postura que fos igual al PSOE que al PP.
Jo crec que hem de deixar la política i pensar més en la sociologia. No?
És interessant.
Jo sempre és un esforç que feia sempre quan estava en política, perquè la política és necessària, sense política, l'essència de política és la dictadura, sempre ho dic. El que passa és que hem de fer un pas enrere i mirar més perspectiva. No? El pensament polític espanyol, en aquests moments, quin pensament hi ha majoritari? Hi ha un pensament dominat pel PP, Vox, el que quedi de Ciutadans, i una part del PSOE, que aquí podem veure gent com la senyora Lambán, president d'Aragó, només cal el discurs que fa, ja veus que sembla més de Vox que no pas del PSOE. Aquí hi ha una part important de l'opinió publicada i opinió política, que és el que considero que deia abans, que és una excrescència, és un problema i s'ha d'eliminar, o s'ha d'assimilar. Hi ha una petita part, que jo crec que dins dels partits espanyols, que hi ha una part del PSOE, una gran part de Podemos i de l'esquerra, diguéssim, en general, i poder fins i tot, si rasquéssim, trobaríem algú del PP, fins i tot, o podríem arribar a trobar, segur, perquè ja el PP és molt general, i hi ha gent que no opina perquè no vol caure en desgràcia, però crec que algú trobaríem, que consideren que caldria buscar una solució de convivència. Ja no dic una solució definitiva. Fins a dir, els espanyols que pensen que hi ha una solució definitiva per Catalunya són molt, que sigui independent i acceptar-ho i buscar un camí perquè democràticament decideixi si es vol ser independent o no. No dic que s'hagi de ser independent, sinó que s'apliqui el dret a l'autodeterminació. Això és una excelsa minoria, però minoria vol dir que deuen arribar al 3%. Però hi ha una altra part important que diu, ostres, busquem una solució, no podem malviure d'aquesta manera. Però aquesta part important en aquest moment és minoritària. La majoritària pensa que aquí el que cal és bastó. I es nota, bueno, jo ho veig cada dia. Jo tinc el vici de repassar. Ara em miro més premsa que abans.
Ah, sí?
Sí, em miro desapassionadament.
Clar.
Arriba un moment que ja ni la mirava abans. Ara me la miro tota i miro premsa espanyola, molta. I te'n dones compte que no parava. Yeah. No parava. La setmana passada, em sembla que fa un mes, tres setmanes, el diari L'Espanyol, del senyor Pedro J. Ramírez, treia una portada en plan escàndol que la Generalitat havia guanyat 20 milions en no sé què, d'unes infraestructures. 20 milions! Fer repassa dels incompliments i 20 milions és quisca. Però és igual, era portada. És aquest clima de
però això respon una mica al mateix que estàvem comentant abans de començar l'entrevista públicament, no? Aquest punt de Twitter, del titular curt, de remoure aquell titular que 10 minuts més tard està compartint tothom a les xarxes.
Però el J. Ramírez no li cal Twitter, ja el feia el Mundo i ja el feia.
Ja és veritat, això.
Ja veia d'una escola de provocació permanent. El Pedro J. Ramírez està aquí publicant un diari que es diu L'Espanyol, que és un titular d'un diari franquista de l'època, que el va rescatar, que també hi ha el desacomplexament és d'aquest nivell. El senyor Pedro J. Ramírez, però, que deia que els atemptats de Totxa havia sent l'islamisme i que el PSOE ho havia amagat. És a dir, i vam estar mantinguent en línia editorial i no passa res.
Sí.
Ens fixem, no li cal Twitter ni aquesta fugacitat actual, que això encara ho fa més gros, diguéssim.
Ai, no, però ho fa molt més gros, efectivament.
Sí, però,
no?
hi ha un fons. És a dir, això no és només un problema de noves tecnologies.
Torno a referir-me a l'expressió que utilitza vostè dels diferents colors de l'independentisme. Sí. Són cada vegada més diferents?
Bueno, jo crec que que també hi va per barris, no és només un partit o un altre. Jo crec que hi ha un tipus independentista que és independentista, que és conscient de les dificultats i que el que entén és que cal buscar camins, però mentrestant cal gestionar el dia a dia, perquè hi ha molts problemes al nostre entorn. Hi ha un altre independentista, que paradoxalment moltes vegades un independentista ha afegit recentment, que té molta pressa. Suposo que jo, com que em considero un independentista de pota negra, que porta des dels 8 anys de raó, soc independentista, sí que tinc pressa, com tots, però també entenc les dificultats i, per tant, no és que em relaxi, però entenc la complexitat. Hi ha gent que no la vol assumir i aquest altre color és un color que té molta pressa i va a la recerca de traïdors, de botiflers, de gent que renuncia, de coses malenteses, no? Que dius, hòstia, però no t'emprenyis per això, la societat ho ha fet tota la vida, això ho ha de fer, ha de governar, de gestionar, d'intentar, ja sé que és autonomia, ja sabem que estem supeditats per Madrid, però, bueno, però escolta, el dia a dia una cosa no contradiu a l'altra, no? És a dir, quan algú arriba a la conclusió de que governar el dia a dia i solucionar els problemes del dia a dia és contradictori, amb la independència tenim un problema. I hi ha gent que ha arribat a aquesta conclusió. És molt respectable, però jo crec que és un error. No té res a veure. Es poden fer les dues coses. Altres coses que no es facin, però es poden fer les dues coses. Jo crec que hi ha aquests dos accents, dels que entenen la complexitat i els que no la volen entendre perquè no els agrada la complexitat, que és comprensible, però no se'n va. Perquè no t'agradi una cosa, no se'n va. Jo crec que són els dos colors. De fet, això es reparteix en diferents percentatges a les diferents institucions polítiques, no? Uh-huh. I en el dia a dia, és que jo soc militant d'Esquerra, no Mau, però entenc que Esquerra ha fet un esforç per entendre i gestionar aquesta complexitat.
Parla a vegades amb el president de la Generalitat?
Bueno, fa temps que no hi parlo, però hi parlo perquè ets una gent de fa molts anys.
Home, sí, sí. I tant que el coneixem de fa molts anys. Sí. Què li sembla? Perquè déu-n'hi-do, no?
Bé, home, té una situació molt complexa, però és una persona, jo diria, molt intel·ligent, que sap gestionar amb molta calma, amb molta paciència, aguanta molt, que a vegades un president ha d'aguantar i ha de tenir una idea clara i no moure's, perquè si no, al final, jo crec que una de les frases que pot semblar banal, però és una frase collonuda en aquests casos, és a dir, equivoca't amb els teus errors, no amb els dels altres. I jo crec que el Pere Aragonès, amb això el president té, clar, s'ha d'equivocar, en tot cas, si s'ha d'equivocar, si s'equivoca, és amb els seus errors. Perquè aquí, clar, hi ha un moment que no hi ha res més dissortat que un polític que escolta tothom, perquè al final no faràs la teva. Està molt bé escoltar, però al final has de fer la teva, no una mitjana ponderada del que has anat sentint al carrer.
Yeah. Això a vegades sembla que li vinguin per totes les bandes, no?
Normal, el president.
Però és el mateix. L'altre dia vaig veure un titular que em va cridar molt l'atenció, no? Quan sentia el vicepresident del govern demanar explicacions al president de... Això, perdoni, però
sí,
des d'un punt de vista...
Sí, té un punt ridícul, perquè dius, espera't a dimarts que hi ha govern, no? Hi ha reunió del govern, i li demanes allà al govern que us assenyeu junts. Sí, jo crec que hem arribat a aquest punt d'una certa, a vegades, sensació frívola i ridícula, i això també el que et dèiem, això sí que Twitter fa que s'acceleri aquestes coses, no? Perquè segurament si el senyor Puigneró, en lloc de fer una piulada, hagués de fer una roda de premsa formal per dir això, potser s'ho pensaria dues vegades. Però com que la tecla és fàcil, no? Aquí la gent dispara i després pensa, normalment.
S'ha de parlar?
Sí, home.
Sempre. Dialogar, per
sí,
tant?
Sí, tant. Fins sense límits, sempre. Jo crec que nosaltres, quan tu ets el feble, i el cas d'independentisme és el feble, i el fort és l'Estat, el diàleg sempre només beneficia el feble. Per això l'Estat no vol. I ha anat fent el ronso i intentant no seure's, i ara que sí, ara que no, ara m'assec, però perquè a ells no els interessa.
Ara només vol seure's, ho dic per l'entrevista que avui he publicat, La Vanguardia, imagino que ha llegit vostè, no sí. Només vol seure's, sinó vol que hi seguin també
sí,
junts, no?
Sí, i el nivell tàctic del senyor Sánchez també és una cosa per estudiar, eh? És d'un tacticisme de baixa volada.
Has llegit l'article avui d'Ivan Redondo, de La Vanguardia?
Sí,
és interessantíssim,
sí.
No?
Home, hi ha una cosa, i no seré jo qui defensa el senyor Pedro Sánchez, jo crec que li falta molta estatura política, és una persona de regat curt, i al final el regat curt arriba un moment que regateges tant que et mereixes tu sol i perds la pilota. Això sol passar, no té mirada llarga. Zapatero jo crec que la tenia, després tenia altres coses, que era d'una candidesa angelical, de pensar que el PSOE el seguiria en totes les seves reformes, però el regat curt de Sánchez és una cosa que a mi em fascina perquè acabarà malament. És a dir, ell veu analitza la situació de les eleccions andaluses, que eren cantades, perquè hi ha molts factors que se sumen a les eleccions andaluses, des de les ganes de canviar i de mantenir un cert canvi. El president de la Junta d'Andalusia és un senyor que jo conec personalment, hem coincidit a Madrid, i és un senyor moderat amb les formes, que no li agrada l'estridència, i ha entrat bé. Sí, sí. Els últims anys del PSOE a la Junta d'Andalusia eren tremendos, amb el Grinyant, tot el cas del Zerto, el Zero. Allò d'Andalusia, jo a vegades sempre faig un efecte mirall, allò que va passar del Zero a Andalusia, que van desviar diners, allò passa a Catalunya? Bueno, escolti, és que han passat coses grosses a Catalunya, però allò és molt més gros, eh? Estem parlant d'unes quantitats de diners que riguessin vostè, la suma de tots els casos de corrupció de Catalunya no arriben a un quart d'allò. Però és igual, si hagués passat aquí, hauria estat terrible. Ha passat allà, ha anat tirant, però tot això ha anat pesant i ha guanyat el PP. Ara sembla que el senyor Sánchez doncs dispara les alarmes i agafa una agenda social, no? Tant de bo sigui de veritat. A mi el que em fa l'efecte és que hi ha molt electoralisme en tot plegat. 200 euros aquí, vaig regant per allà, algunes mesures estan bé. Però a mi la meva reflexió és... a favor del Sánchez, ho diré ara, eh? És a dir, tots recordem la crisi del 2008. La crisi del 2008 governava el PP. Va haver-hi famílies que es va quedar tothom a l'atur, sense prestació gairebé. La situació va ser tan crítica i l'Estat no va aparèixer. l'Estat no va aparèixer. Amb la crisi de la Covid podíem viure situacions pitjors i no ha passat. No vol dir que no hi hagi gent que ho hagi passat molt malament,
clar,
eh?
Clar.
Però no ha passat. Per què? Perquè l'Estat ha funcionat. L'administració de la Generalitat i l'Estat han fet coixí. Han posat els ERTO damunt la taula per salvar les empreses. Han buscat ajudes. Han creat tota una xarxa que segurament és perfectible. Jo crec que només amb això el senyor Sánchez té una cosa presentada davant del PP. Però el que dèiem de la immediatesa, no? Ningú se'n recorda d'això. Jo crec que no entenc perquè el senyor Sánchez no explica i compara el que va passar el 2008-2010 amb el que ha passat ara. No estic dient que ara no hi hagi gent que ho estigui passant malament, segur. Però allò va ser terrible, el 2008. Semblava que no ens ho diríem mai. La gent aquella, jo recordo, a Nissan, famílies senceres sense feina i quedaven a l'intempèrie.
És que l'hemeroteca és molt complicada, no? Es llegeixi quan es llegeixi i a la direcció que es llegeixi, no? Jo recordo quan vostè estava al govern, el famós govern tripartit, no? Que...
Oh, sí, sí.
Jo recordo gran, perquè riu, no sap
perquè,
on va i està rient.
No, perquè jo recordo que el tripartit, la campanya que ens va fer Convergència, hòstia, va ser tan dura en contra.
Jo crec que vaig aquí. Jo recordo les crítiques a les inversions sanitàries a Catalunya, que si avui agaféssim aquestes frases i les posíssim al damunt la taula, ningú se les creuria. Perquè, efectivament, es parlava d'un excés de despesa i un excés de construcció de centres, CAPs i de centres. Sí, era així.
I d'escoles. Però lo paradoxal era que la campanya que ens va fer Convergència va ser tan efectiva, una campanya molt ben feta en contra d'assetjament, i és el problema que té quan tu governes però no tens el poder. És a dir, els partits d'esquerra, els governs d'esquerra van governar durant 7 anys, però veies els mitjans de comunicació públics, veies tota la xarxa, era molt hostil moltes vegades, no? I aleshores, aquí va ser, com ho has de fer? Això és una experiència de vida, no? Però recordo que la campanya era tan dura que jo m'entreparava gent pel carrer, deia, no, podeu continuar fent el tripartit, contra el prou tripartit. Però què ha fet el tripartit de malament? I no t'ho sabien dir. Era, per això reia, no? Perquè recordo aquestes reaccions a més d'un, no? Perquè al final hi trobes gust. Dius, i què ha fet malament el tripartit? No ho sé, però és el tripartit. Diu, bueno, però escolti, digui'm alguna cosa que ha fet malament. No t'ho sabien dir. Era tremendo. Era una cosa molt clientelar, que l'afectava personalment a ell. I dius, ostres, te'n donaves compte de la política, no? De que una cosa és el governar, una cosa és el poder. No? I, home, el pujolisme en aquest país va fer coses bones, però va exercir una xarxa de poder que tot just ara es comença, encara ara, encara es nota aquesta xarxa, encara té tentacles. Ha costat molt arribar a un punt de sortir d'aquí, i això ho vam patir.
Home, com han passat molts anys, no passa res que ho digui jo, però ja ens agradaria tenir al damunt la taula els grans temes de discussió que teníem quan el tripartit governava en aquell moment, ho dic, perquè els números eren els números, i això és difícilment rebatible, no? Vostè creu que es tornaran a donar les circumstàncies, les condicions, perquè tornem a poder parlar d'un govern tripartit a la Generalitat?
Jo crec que el conflicte de Catalunya hauria de buscar una sortida per arribar aquí. La que sigui, la que sigui tampoc, és a dir... El PSOE està molt atrinxerat, perquè vostè diu, Sánchez avui a la Vanredonda feia un article, sí, però de totes les carpetes, la carpeta catalana és la que li fa més nosa, perquè Madrid desgasta, això és un fet. El que passa que el que no pot fer el PSOE és utilitzar aquest desgast en contra de Catalunya, i dir, no, com que això ens desgasta no podem fer res. I, bueno, doncs ara és que ens ho quedem mirant i no fem res, deixem que ens passin per sobre, no? Cal buscar i això és molt difícil a Espanya en aquest moment, trobar una solució, encara que sigui provisional, i després ja xutem la pilota lluny i veurem... Però és molt difícil, perquè l'anticatalanisme és, com diu aquell intel·lectual andalús que es diu Francisco Pulido, es deia, és la ideologia de masses de l'espanyolisme. És el que es posa d'acord, el que els activa... És que això està poc estudiat, i realment és la premsa de Madrid. I tret del diario.es i Público, i alguna altra cosa... La resta, hi ha un consens generalitzat de quin és l'enemic a l'altre. I no és el Putin, eh? Som nosaltres. És així de trist, eh? A mi m'entristeix, perquè podríem fer coses molt positives, eh?
Més enllà de coincidir o no amb arguments, però sí que és veritat, i li soc franc, que jo a vegades tinc la sensació que a Pere Aragonès li posen molt difícil tots. És a dir, també a Madrid. És a dir, que home, a vegades necessitaria...
No. Algú hauria de dir, hòstia, aquest senyor, si podem entendre, anem a facilitar les coses. No, al contrari. No. Està claríssim. Però és que a Madrid, jo he estat uns quants anys de diputat i he estat negociant amb el govern Zapatero en el seu moment, primer majoria absoluta a l'Aznar i fes Zapatero. I era tremendo, perquè Tu a Catalunya, en tots els nostres defectes, que en tenim molts, quan arribes a un acord amb algú i l'has rubricat, ja no hi has de pensar més. El que vaig aprendre a Madrid és que quan tu ets català i arribes a un acord a Madrid, comences a negociar després de l'acord d'un altre cop. Que s'apliqui. Home, perdoni. Yeah. Encara recordo el bo del Joan Tardà, que va aconseguir uns pressupostos generals de l'Estat que li aprovessin una partida d'uns quants milions, jo crec que eren 30 milions, per solucionar un problema a Sallent, al municipi de Sallent, que com que té les mines de potassa, hi havia el que es diu subsidència, és a dir, que un barri sencer s'estava enfonsant, perquè per sota anaven escarbant les mines, i es tractava de traslladar el barri. Com que aquesta, la propietat d'allò era de la Societat Espanyola de Participaciones Industriales, que era del Ministeri, van agossar una partida per moure el barri que ho pagués el Ministeri. Ho va aprovar, pressupostos. Com es va presentar un dia a la SEPI, vam començar a riure. Diu, i què vol dir que estigui els pressupostos? Li van dir. No vol dir res. Diu, home, com que no vol dir res? Està aprovat per la llei més important de l'any, que la llei de pressupostos generals de l'Estat. I li van dir, bueno, va tardar un any i mig aconseguir que allò ho va aconseguir, eh? El Joan és dur de pelar. Però aquesta sensació de desgast, de dir, ens hem posat d'acord, m'has acceptat que les inversions no s'han executat, busquem una solució ràpida, ja. No. Han tirat la pilota lluny. I al final, jo no vull ser allò de dir paranoic, no? Però com deia l'Òscar Guay, el poeta irlandès, deia, diu, que jo sigui paranoic no vol dir que no vagin a per mi. Jo puc ser un paranoic, però van a per mi igualment. I aleshores penses, però sí que hi ha algú allà a Madrid que està pensant de com anar ralentitzant la inversió a Catalunya perquè no sigui tan competitiva. Però és que, si tu mires racionalment, has d'acabar pensant això, encara que no ho vulguis pensar.
Senyor Puigcercós, el que em passa? Li explicava abans de començar amb antena, quan em van oferir fer aquest programa i de sobte em vaig adonar que havia canviat molta gent i que el procés s'havia emportat a molta gent també per davant, uns de manera voluntària, els altres probablement no tant. Vam dir, ostres, com deu veure tot això? Gent molt destacada, no? Jo li estic dient, doncs mira, i molt diferent, eh? Felip Puig, José Montilla, Joaquim Nadal, va estar també fa 4 dies, avui vostè. La meva sensació és com ens podem permetre perdre gent amb la que pots o no estar d'acord, però que és tan potent. La política probablement és una d'aquelles poques professions a les que el coneixement no és un grau. És una cosa molt curiosa, aquesta,
no?
És
veritat, és així.
No hauria de ser així.
Sí, perquè dius, jo, si ara a vegades penso, si ara estigués governant, a mi jo penso que jo feia l'eliminació del Barça i feia l'eliminació del govern cada setmana, no? I a vegades penses, ostres, surt una telenotícia de TV3, o dius, escolta, la notícia aquesta, el govern ha fet això, ostres, jo això no ho hagués fet, faria això, altre. Per què? Perquè ja vaig viure aquesta situació tres vegades, no?
Clar.
És veritat que a vegades, i fixem-nos que el discurs a vegades és paradoxal, no? Perquè dius, aquesta persona porta masses anys al davant. Dic, bueno, però és que l'acumulació d'experiència que porta és bona.
Clar.
Aquesta és una, no? Aquesta pot haver-hi vicis, és veritat. No? O quan portes molts anys pot generar impunitat, no? De pensar que pots fer qualsevol cosa i no passarà res. Però també és veritat que a vegades també fem el discurs al revés, no? Limitació de mandats. No? 8 anys, no tens temps d'aprendre res. És a dir, perquè al final hi ha coses que no les aprens en llibres. O ni en formació. Les aprens amb el dia a dia.
La universitat de la vida.
Sí,
que és aquella expressió sempre va fer molta gràcia.
Jo sempre dic que jo vaig descobrir com els que estaven a Madrid assegut amb el senyor Rubalcaba. Perquè te'n dones compte de com funcionava la cosa. El primer dia em va fotre. Jo dic així. Però el segon dia no, perquè si no hagués culpa meva, creia aquell, no? I te'n dones compte que això no ho aprens. No, això ho vaig tastar allò allà, com anava la cosa, no? Sí, jo crec que és un problema en política a vegades que no s'aprofita el cabell blanc, l'experiència, el coneixement, però clar, és un sistema democràtic que permet, que obliga a una certa regeneració cada X temps, no?
Jo tinc una persona molt propera, que és molt amiga i que efectivament està retirada també de tot això, però no paren de trucar-la. No diré ni qui és ni qui la truca, però li ben asseguro que a vegades jo veig el nom que surt d'allà i dius, ostres, a vostè també li passa això?
No, jo estic més tranquil. Jo estic ajudant, jo soc militant d'Esquerra de base i ajudo. I quan em demanen l'opinió, em demanen l'assessorament, el dono desinteressadament. Per què? Doncs perquè bueno, jo no estic d'acord, jo sempre ho explico, jo no estic d'acord amb el 100% del que fa Esquerra, el fa el govern Esquerra, però, i és el mínim comú denominador, no sabria on anar. Jo soc d'Esquerra, pensen el que jo penso amb uns mínims, no? I per tant, amb això en tinc prou. I molt orgullós, i ajudo amb el que em diuen. I és veritat que algun cop m'han fet alguna proposta deshonesta, sí, però també sense gran insistència, perquè saben perfectament que em costaria molt.
Que li han ofert als altres.
No, no, això no.
És broma.
No, si ho volgués ni t'ho diria, però no. No, em sembla que tenen molt catalogat i molt fitxat.
Que no pot ser, no?
Com
que no pot
ser.
Senyor Puigcercós, li asseguro que és un autèntic plaer que hagi vingut avui al programa aquesta estona, que això no està ni una entrevista, una xerrada interessantíssima. Vingui més, de tant en tant, un cop cada X temps.
Vostè demani que jo he vist molt a prop d'aquí, per tant no tinc cap problema a venir.
Molt bé, gràcies, ha estat molt amable. Gràcies.